Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan parlem amb algú, ens servim de gestos i expressions facials que ens ajuden a comunicar-nos amb l'altra persona. És la nostra manera de formar el missatge, de transmetre millor els nostres sentiments i també els nostres o el nostre estat d'ànim. Però quan estem en el món digital, no disposem d'aquell llenguatge no verbal per fer veure als altres el que realment estem sentint en aquell instant. Per sort, comptem amb una eina molt poderosa per a suplir aquesta manca, que són els emojis. Ja sigui la careta amb un somriure, la que llença un petó o un senzill cor o fins i tot la ballarina de flamenc, tots hem intercalat en els nostres textos algun d'aquests simpàtics dibuixos en alguna ocasió. De fet, resulten tan útils a l'hora de restar ambigüitat un missatge que la seva utilització s'ha generalitzat i es preveu que ho faci encara molt més en el futur. No obstant això, en l'ús dels emojis, l'edat juga un paper molt important i ho fa fins al punt que recorre a un o altre pot dir molt sobre la generació a la qual pertanys. El temps canvia i amb ells el llenguatge i amb les emoticones està passant doncs, pràcticament el mateix. Han anat evolucionant amb el pas del temps i també ho ha fet el seu significat. En opinió de la joventut, aquest clàssic de la missatgeria instantània només és utilitzat per gent gran. Així ho diu un estudi del que en parlarem avui. Segons la Emojipèdia, és ben conegut per a tots els habituals del TikTok que l'emoji de riure i el plom és per a boomers, és a dir, per a aquells que van néixer entre l'any 1949 i el 1968. Per tant, és un símptoma d'adultesa i l'han parat en les seves converses habituals, tots aquests joves. Els que tenim fills adolescents sabem perfectament que aquesta generació solen ser molt més creatius a l'hora d'utilitzar els emojis, mentre que les generacions més majors els fem servir habitualment en un sentit bastant més literal. I no sols això, sovint aquests joves hi afegeixen dobles significats en una nova reinterpretació, podríem dir que més irònica i més sarcàstica d'aquests dibuixets. Bona tarda, soc Carlos Olzada i ara, com cada dia amb la Mar Puerto, repassarem més notícies d'aquest matí que són d'interès i que han passat aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Tu utilitzes emojis o no?
Utilitzo emojis.
Ah, bueno, ja ens ho heu dubtat, doncs, eh? Aviam. Titulars d'aquest matí, quins són?
Doncs comencem explicant que una seixantena de professionals de l'Hospital Clínic s'han concentrat a les portes de la Facultat de Medicina de la UB per denunciar la intenció de la direcció del centre sanitari de retallar els drets dels treballadors alterant el conveni vigent. Han reclamat una millor gestió i han denunciat unes ràtios inadmissibles i que la plantilla està absolutament tensionada. I d'altra banda, el jutge ha arxivat el cas del mosso que va disparar mortalment contra el conductor d'una furgoneta robada a Amposta. Els fets van tenir lloc el 12 d'agost i la interlocutòria sosté que la gent va efectuar dos trets defensius quan l'home es dirigia contra ell amb el vehicle. I per la seva banda, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, ACRA, ha valorat molt positivament l'increment de les prestacions econòmiques vinculades al servei de residències i ha demanat que es faci extensiu a centres de dia i també ajuda en domiciliària. Així, asseguren que la iniciativa fomenta el dret a escollir els usuaris i enforteix la cooperació público-privada. I els Mossos d'Esquadra han de tingut dos homes de 32 i 36 anys a Riudellots de la Selva que circulaven amb un camió amb les plaques robades i preparat també per robar gasoil a d'altres convois. El vehicle no tenia assegurança, ni la ITV ni targeta de transports. I Junts també ha denunciat als Mossos les pintades que han aparegut aquest dimecres a la seu del partit a Barcelona en favor de Palestina i acusant la formació de ser còmplice del genocidi del poble palestí. El secretari general de Junts, Jordi Turull, a través d'un missatge a la xarxa social X, ha dit que condemnen aquesta embretolada a la seva seu nacional. Avui, però, estem d'enhorabona i acabem també explicant que el bar barceloní Sips ha guanyat el premi a la millor cocteleria del món del 2023. Es tracta del segon bar de Barcelona que ocupa el primer lloc en molts anys després de la victòria l'any passat del bar també barceloní Paradiso.
Molt bé, gràcies, Mar, per aquests titulars. Tot això són notícies d'un matí de dimecres, de cel mig ennuvolat arreu de Catalunya, alguns ruixats durant aquest matí, en punts molt concrets de la Catalunya interior, i un migdia càlid a pràcticament tota Catalunya. Tot això en una setmana en què el temps es mantindrà força mogut. De fet, demà, per exemple, tocarà agafar el paraigua a tota Catalunya. Durant el matí s'esperen pluges a les comarques de Ponent, i a partir de migdia i també de la tarda, els xàfecs s'estendran per tota Catalunya, descarregant localment amb força les temperatures començaran a baixar. I com està la xarxa viària? Li preguntem a l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. A aquesta hora, de moment, el trànsit es manté encara estable, amb no massa volum de circulació, per tant, no hi ha grans retencions, però sí alguns punts, sobretot trams afectats per obres, com és el cas de la C31 a Badalona, o també l'autopista P7 a la zona de Capmany, en direcció nord, en direcció a la Jonquera, on hi ha més intensitat de trànsit. Pel que fa volum, destacarem la Ronda Litoral amb trànsit lent, força lent, entre Poblenou i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat, i també de Zona Franca a Montjuïc en sentit contrari. És tot, bona tarda.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... Bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rems?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic, el Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Oh, oh, oh.
Si tu banco ya no te va... Ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2 quarts de 3. La desocupació és un dels grans problemes de l'economia i la societat catalana, i si els joves ho tenen cru, a l'altre extrem, els aturats de més de 50 anys es troben amb la barrera de l'edat, que s'ha convertit en un hàndicap en un país com Espanya, en el que hi ha més de 2 milions i mig de persones a l'atur. Dit això, avui volem donar la volta a aquesta percepció negativa de que quan arribes a la cinquantena ja has de començar a donar el relleu o pas als més joves. Et convido ara a visitar un bar situat al barri barceloní de Sant Gervasi, que aquest matí ha fet un càstig per contractar 6 cambrers majors de 50 anys. El propietari va cercant la virtut de l'experiència, la professionalitat, la vocació i els valors de l'hostaleria. L'Andrea Cabarró ha seguit molt de prop el càstig d'aquest matí. Com ha anat, Andrea? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Fa una estona que ha acabat el càsting al carrer d'Hercegovina 25 del barri de Sant Gervasi, el que serà un italià que rebrà el nom d'Enriquieto. Un càsting amb uns requisits diferents a les condicions habituals d'haver complert els 50 anys. Aquest càsting es fa a la terrassa del que serà el futur Enriquieto, al costat del parc de Monteroles de Sant Gervasi. I només durant els primers 10 minuts ja s'ha format una cua de més de 20 persones que superen el mig segle i es troben molt il·lusionades amb aquesta oportunitat, com és el cas de l'Álvaro o de la Maria.
És una magnífica iniciativa del senyor Días de haber puesto en marcha este tipo de oportunidad para todas las personas mayores de 50 años y bueno, yo creo que ya tiene buen éxito asegurado.
Dono las gracias a aquests senyors per aquesta iniciativa que han tingut, que ja la van fer el 2015, però ha sigut per mi una vàlvula d'escapament, diguem, ha sigut una alegria.
Molts, com la Cristina, el Mario o l'Alba, reivindiquen el valor de les persones amb experiència i tot el que poden aportar a les empreses.
Bueno, la serie da la responsabilitat i que te saca la faena, sí o sí.
Saber estar, solventar situacions que potser un altre més jove no l'ha viscut i no sap com solventar-la.
Tiene muchísima experiencia y eso es un valor añadido. La profesionalidad que tiene esta gente. Se lleva mucho tiempo trabajando y lleva mucho tiempo en gastronomía, por ejemplo, en contacto con clientes.
D'altres també manifesten que les persones de més de 50 anys segueixen formant part de la societat i mereixen l'oportunitat de seguir vivint i treballant amb dignitat.
Porque mira, todos estamos vivos, todos tenemos que dar y recibir, es importante, no moriremos después de 50 años. Somos parte de 50, tampoco es muy mayor.
Però no és el primer cop que Quim Díaz, empresari barcelonès de locals com Entrepanes Díaz, convoca un càsting d'aquest tipus. Fa 8 anys, el 2015, va obrir una convocatòria de feina amb les mateixes característiques i a dia d'avui considera que la decisió és un dels grans encerts de la seva trajectòria professional.
Jo animo molt als empresaris a que facin això, perquè veuran que hi ha un retorn molt xulo, molt xulo. A part de que socialment estem ajudant un col·lectiu que, desgraciadament, d'una manera totalment, vamos, absurda, està maltractat, aleshores que donen un molt bon resultat a nivell laboral.
I és que, tal com reivindica Díaz, és una llàstima que es perdin oportunitats laborals per l'edat i que es desperdiciï tant de talent. Així doncs, l'empresari explica que en totes les contractacions que faci comptarà amb aquest perfil de persones.
Que jo ja no contractaré si no canvien molt les coses a personal d'un altre estil, perquè el resultat que han donat els nois ha sigut fantàstic. Aquestes persones volen ser cambrers i ser cambrer avui en dia no és una... La gent es pensa que és molt fàcil i no. Un bon cambrer costa molt de trobar. I aquestes persones que tenen més de 50 anys generalment són cambrers perquè volen ser cambrers i s'agrada ser cambrers. Llavors tenen uns tics ja que li ha donat el temps, com l'experiència, la professionalitat, el saber cuidar un client.
Aquest càsting ha estat tot un èxit. A mesura que avançava el matí i acudien més i i més persones, de les quals només 8 podran ser contractades. Tot i això, Díaz manifesta la seva voluntat d'obrir tants locals com pugui i seguir oferint oportunitats d'aquest tipus.
Gràcies, Andrea, per aquesta comunicació des del carrer Cegovina, a la ciutat de Barcelona. Enhorabona a aquest empresari per donar aquesta nova oportunitat a aquests, bueno, aquests treballadors de 50 anys, que sembla ser que arriba un moment de la vida que, segons quines feines, ja comencen a apartar-te. És la cara bonica d'aquest matí a Barcelona, la cara menys positiva, l'herència negativa en clau que ens ha deixat la exalcaldessa Ada Colau, que deixa els barcelonins, doncs sembla ser que aquesta herència negativa doncs no té aturador. Avui, per exemple, hem conegut que la tan publicitada taxa Amazon no es pot aplicar a aquesta companyia de comerç electrònic. Això ho recull una sentència de l'Audiència Nacional que eximeix d'aquest impost per ocupació de l'espai públic en lliurar les diferents compres per internet que fa doncs la gent a través d'Amazon. La sentència diu que Amazon no és un operador postal. T'ho explica la Yolanda Canales.
I la taxa, precisament, el que grava és els grans operadors postals per utilitzar l'espai públic a l'hora de fer l'entrega a domicili de compres que es feien per internet. En concret, l'han de pagar aquells que facturen més d'un milió d'euros. L'objectiu de la taxa, segons el govern municipal, era ajudar el comerç de proximitat i fomentar l'entrega dels productes en punts de recollida per reduir la circulació de vehicles de repartiment que contribueixen a la contaminació i a la congestió. Però tenint en compte la decisió de l'Audiència Nacional, ara aquesta taxa la pagaran totes les companyies, excepte precisament Amazon. Des de la patronal de la logística UNO diuen que l'important no és tant quines empreses han de pagar aquest tribut o no, sinó les conseqüències que pot tenir. Ho deia COPE Francisco Aranda, president d'UNO.
Què empreses estan sujetas o no a este tributo, a nuestro juicio, es irrelevante, ya que lo importante son las consecuencias en sí que tiene para las compañías esta tasa, cuyo objeto es totalmente injusto y discriminatorio.
Aranda també ha defensat que introduir nous costos per a les empreses només perjudica els clients, a més de les pròpies companyies.
A nuestro juicio, incorporar nuevos costes lo único que hace es perjudicar a los clientes, porque subirían los precios de Barcelona, perjudicar también a las empresas y, por lo tanto, frenar la creación de empleo. Por lo tanto, se trata de una medida que provoca una mayor ralentización de la recuperación económica.
Aranda deixa clar que les empreses sempre han apostat pel diàleg i la col·laboració amb les administracions públiques. En tot cas, des del govern municipal, liderat ara pel PSC, no han dit ni una sola paraula. I això que la sentència és de mitjans de juliol. Precisament Esquerra, un dels principals impulsors de la taxa, portarà la qüestió aquesta tarda a la Comissió d'Economia de l'Ajuntament perquè el govern municipal doni explicacions.
Doncs aviam si hi ha explicacions aquesta tarda a la Comissió d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona. I ara, si et sembla, agafem el tren d'alta velocitat i viatgem fins Lleida. La capital del Segrià recorda aquests dies els 20 anys de l'arribada de l'alta velocitat. Tots els sectors econòmics, i també socials i polítics, van dipositar en aquesta millora de les comunicacions, tant en Barcelona com Madrid o Zaragoza, moltes expectatives, i avui és moment de veure si s'han complert. D'aquí un moment ho analitzarem des de la vessant econòmica amb el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltor. Abans, però, és obligat a escoltar la veu dels usuaris. Lamentablement, veuen el got mig buit, entre d'altres coses, perquè ni el servei ni les freqüències són les que es necessiten, i més quan ara les administracions fan una clara aposta pel transport públic enfront del cotxe. El Sergi Tor ens saluda des de l'estació de l'AVE a Lleida. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. 2000, ara fa 20 anys, en aquesta estació AVE de Lleida, el rei d'Espanya inauguraven el servei AVE Madrid-Lleida. Per cert, va arribar amb 17 anys de retard. I aleshores el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i els polítics locals pronosticaven que era un dia amb el qual Lleida entrava amb un abans i un després. Un creixement en demogràfic, en negocis immobiliaris i de turisme. Lleida serà un barri privilegiat en de Barcelona. Uns pronòstics que la realitat no ha complert. Més activitat a quan Lleida era estació terme a Catalunya, direcció Madrid, però activitat ja perduda per l'arribada de l'alta velocitat a la resta de capitals. I sense cap expectativa futura, ara Lleida empitjora el servei del més utilitzat, que és la connexió amb Barcelona. I els usuaris diaris denuncien que després de la pandèmia aquest trajecte ha entrat en un greu retrocés. Arrere, en COPE, Catalunya i Andorra, hem parlat amb Núria Soler, viatgera diària, i ens ha confirmat la reducció de freqüències diàries amb preu bonificat i la de canvi de trens.
Ara hi ha un tren a les 7 del matí, un a les 8, n'hi havia un a les 9, que aquest ja no l'han recuperat. A la tarda de tornada hi havia un avant també a les 18:40, ara és un AVE, i algun altre que tampoc, ja dic, no s'ha recuperat la freqüència. I després hem perdut amb qualitat. Cada vegada els trens són més vells, són més antics.
Són centenars de lleidatans que diàriament viatgen a Barcelona i Saragossa per treballar, a un servei que no millora i que obliga a Núria Soler a utilitzar la paraula maltractats.
Però el que està clar és que si es vol fomentar el transport públic, el que s'ha de fer és posar un servei que sigui de qualitat i que les persones que viatgem no ens sentim com ara, en aquest moment, que ens sentim molt maltractades per Renfe.
20 anys després, a Lleida ja no es parla de negocis per l'AVE. Fins i tot, aquells dies es va presentar un helicòpter per viatjar cap al Pirineu amb els esquiadors que havien d'arribar de Madrid. No es va fer cap vol. Ara els lleidatans ja sols es conformen amb recuperar un servei que ha empitjorat des de que Lleida no és l'estació terme de l'alta velocitat a Catalunya.
I ara ens escolta el senyor Jaume Saltó, que és el president de la Cambra de Comerç de Lleida. Senyor Saltó, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per compartir aquests minuts en els que aquest dimecres estem parlant dels 20 anys de l'arribada de l'alta velocitat a la ciutat de Lleida, a la província de Lleida. Jo no sé si en aquests 20 anys, senyor Saltó, s'han complert les expectatives que es van generar doncs, quan va començar tot. S'ha arribat el que un lleidatà somiava en aquell moment, fa 20 anys?
No s'ha arribat. Es preveia que Lleida tindria moviment de gent d'altres ciutats. Això no s'ha produït. I en contra de la situació que ens hem trobat o que ens estem trobant és... va ser la primera província on va arribar l'alta velocitat, però cada vegada anem a pitjor, en el sentit de que estem perdent... A partir de la pandèmia hem perdut freqüències, i això fa que tinguem una mancança de servei, no?
Hi havia poder fa 20 anys un ambient excessivament optimista, senyor Saltó. Com ho veu a dia d'avui, això?
No, evidentment, era molt optimista i bueno, allò no s'ha complert, però bueno, sí que la veritat, l'arribada de l'alta velocitat ha ficat a Lleida al mapa, no?
Que ja és important.
Sí, és molt important,
clar.
Sobretot en temes a nivell econòmic, no? Els moviments empresarials cap a la capital o cap a la capital de l'Estat o cap a Barcelona, doncs això sí que, la veritat, és molt positiu.
I jo crec que hi ha dos punts també, senyor Saltó, que han estat un revulsiu, en certa manera, per l'economia de la província de Lleida, el turisme, d'una banda, i després el que és la fira com a institució. També han notat doncs, l'arribada de l'alta velocitat, no?
Sí, perquè a més, una vegada estàs aquí a la ciutat, com que som una ciutat de 15 minuts, en 15 minuts estem en qualsevol lloc, doncs, bueno, com deies, per exemple, a la fira, són 5 minuts caminant. Ah. I això també ajuda molt amb tots els certaments firals que es fan.
A més de bones comunicacions com autopistes, carreteres, l'alta velocitat també, potser no n'hi ha prou amb unes bones comunicacions, cal que hi hagi oportunitats professionals per negocis, per inversions. S'ha fet aquest camí, han arribat noves oportunitats o és l'assignatura pendent aprofitar aquestes bones comunicacions per rellançar doncs, això que li deia, negocis, inversions...
Aquí hi ha dues coses. Una és el tema de les inversions, que doncs aquí estem treballant i ens falten aquestes inversions doncs, per captar talent i créixer com a ciutat i com a província. I l'altra, les oportunitats del talent d'aquí de poder anar a treballar, doncs, sobretot en aquest moment dels temes del teletreball, de poder anar a treballar, viure a Lleida, on hi ha una qualitat de vida excepcional, poder treballar doncs, a Barcelona, a Saragossa o Madrid, no?
Aquest matí, senyor Saltó, hem parlat amb alguns usuaris de l'alta velocitat a Lleida i ens diuen el que vostè ens deia en un principi, pràcticament cal millorar serveis, ampliar horaris, freqüències i sobretot acabar amb la discriminació que es pateix a Lleida pel que el fa a preus d'aquesta alta velocitat. S'apunta a aquestes reivindicacions?
Sí, s'estan treballant.
I com es resol això, senyor Saltó, aviam?
Doncs, bueno, doncs aquí fem front comú totes les institucions d'aquí de Lleida, doncs, demandant doncs, això, aquesta millora per una banda de servei, o sigui, freqüències i tal, i per l'altra el tema del tema de que siguin uns preus competitius, no? Estem pensant tothom amb el tema de la sostenibilitat, que el tren és supersostenible, però clar, ho hem de facilitar, els governs ho han de facilitar.
20 anys després, ara tenim nous operadors, ja no només és Renfe la que gestiona doncs les xarxes més locals i més regionals, sinó també d'alta velocitat. A l'entrada d'aquests nous operadors, creu que també és el moment de reclamar parada a Lleida per aquests nous operadors? Han fet alguna gestió en aquest sentit?
Sí, sí. I en aquests moments només tenim un operador dels, diguem, low cost, que és l'Ablo, i la resta no tenen aturada. I jo crec que això és un tema discriminatori envers el territori, no?
Molt bé, doncs seria qüestió de que, en fi, els ciutadans en general de Lleida i les institucions econòmiques i polítiques doncs es posessin les piles tots plegats i reclamar aquests operadors nous, doncs que també tinguin en compte Lleida, que és un punt d'encreuament importantíssim en les comunicacions entre les dues grans capitals d'Espanya, Barcelona i Madrid. Senyor Jaume Saltó, president de la Càmera de Comerç de Lleida, gràcies per atendre'ns i aviam si entre tots plegats doncs fem pressió i l'alta velocitat doncs aconsegueix en fi, que sigui un punt important de rellançar encara més l'economia i la vida social de la ciutat de Lleida. Senyor Saltó, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Hem estat a Lleida amb alta velocitat, hem tornat a cap a Barcelona i et parlo ara d'un important cop de 4 cossos policials contra el maltractament i tràfic d'animals. Els investigadors han pogut relacionar una xarxa de comerç il·legal que connectava Madrid, Barcelona, Andorra i els països de l'est d'Europa. Hi ha 13 detinguts i s'han pogut rescatar uns 400 animals de companyia, sobretot gossos que van haver de rebre atenció veterinària pel seu estat lamentable. Els detinguts també estan acusats d'estafa i blanqueig de capitals, ja que generaven importants sumes de diners que ocultaven a nom d'altres persones. Té més detalls d'aquest operatiu el Sergi Peidro.
La primera operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha acabat amb 13 detinguts i més de 400 animals de companyia rescatats. Els cossos policials ja han desarticulat aquesta organització criminal, que maltractava i comerciava amb animals. El cap de la Unitat de Protecció de la Naturaleza, UPRONA, Luis Humberto, recalca la importància que un dels detinguts hagi ingressat a la presó.
Este es el primer caso en que por un tema de maltrato animal una autoridad judicial decide ingresar en prisión provisional a uno de los acusados principales de cometer este maltrato animal sistemático, que también es una cosa que creo que és important i que és necessari posar en valor.
L'organització criminal maltractava els més de 400 animals per manca de cura, el que va provocar diverses morts i malalties. També les cartilles sanitàries i els passaports de viatge de les mascotes presentaven diverses anomalies. El cap de la Comissaria General de Policia Judicial, Juanjo Castro, explica el que van patir alguns dels animals.
Tuvieron un pequeño incidente y tuvieron una epidemia debido a las malas condiciones que había de parvovirus. Debido a esto y a otras gestiones que se hicieron, porque se llegó incluso a intervenir un animal muerto que habían arrojado a un contenedor de basura.
Aquesta xarxa de comerç il·legal connectava Barcelona, Madrid, Andorra i diversos països de l'est d'Europa.
I t'explico ara que els joves de S'ha Acabat demanen per carta als rectors de les universitats catalanes que frenin l'assetjament contra el castellà als centres universitaris. A la missiva, l'entitat recorda que fa pocs dies el Departament d'Universitats llançava una campanya sota el títol de Si et canvien la llengua, no et tallis, amb la qual la Generalitat anima els estudiants universitaris a denunciar de manera anònima aquells docents que utilitzin el castellà com a llengua per impartir la seva classe. T'ho explica el Pau Brunet.
Hugo Escarpa, portaveu de l'associació S'ha Acabat, ha fet al·lusió al comunicat de premsa i ha dit que des de la plataforma veuen totalment il·lògica l'aplicació d'una política com són les bústies lingüístiques que ha impulsat recentment el govern de Pere Aragonès.
Básicamente nosotros somos conscientes de que en las universidades la lengua, cuando tú te inscribes en las asignaturas que tú vas a dar, ya está impuesta la lengua. Al final tú escoges la carrera, escoges las asignaturas sabiendo qué lengua vas a impartir. Entonces lo de los buzones lingüísticos lo vemos totalmente absurdo.
Una de les principals preocupacions de l'associació és la imatge que pugui donar el sistema universitari en l'àmbit internacional mitjançant els estudis d'Erasmus i mobilitat interna. Escarpa ha fet referència a una persecució de la Generalitat al castellà com a motiu principal d'aquesta pèrdua de prestigi que estan patint algunes universitats catalanes.
Todo este constante ataque y arrinconamiento de la lengua española, bueno, que también es oficial en Cataluña, hace que a través de esas acciones, como los buzones, pues las universidades catalanas pierdan prestigio y calidad internacional y dejen de ser vistas como una de las mejores.
Amb aquesta carta dirigida als rectorats de les universitats catalanes, l'associació S'ha Acabat pretén aconseguir una convivència neutral, pacífica i còmoda per a tothom.
Arriba el moment de fer un parèntesi, com cada dia a aquesta hora, escoltarem bones recomanacions publicitàries i després molta atenció si utilitzes els emojis o els emoticons, perquè t'explicarem un estudi prou interessant.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Navega con Costa Cruceros. Reserva ya tu crucero todo incluido desde solo 699 euros por persona y disfruta durante 8 días del mejor entretenimiento a bordo y vive una gran experiencia. Consulta condiciones y reserva tu crucero Costa en tu agencia Halcón Viajes. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Este jueves el escaparate del Corte Inglés de Callao. En Madrid se viste de rosa con Alberto Herrera y Herrera en COPE. Porque desde las 10 de la mañana estaremos allí para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Recuerda, este jueves Herrera en COPE desde el Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto por ellas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Queda't ara amb aquest titular. Si uses emojis, tens una edat, i és que els adolescents ja no posen emoticones en les seves converses. Tanta és la diferència entre uns i altres que, segons un estudi universitari, els joves intercanvien prop d'un 83% de text pur, mentre que els adults només ho fan en el 40% de les ocasions. L'estudi és de la professora de lingüística de la Universitat de València, Carmen Pérez, que va comparar l'ús dels emojis entre adults i adolescents en uns 100.000 missatges de WhatsApp i prop de 500.000 de paraules. Després de fer va arribar a la conclusió que l'ús dels emojis entre els joves d'entre 12 i 16 anys és pràcticament residual. Ho ha explicat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra i l'ha escoltat la Mara Rodríguez.
Els emojis han passat de moda pels adolescents i han passat a formar part únicament del llenguatge dur a les xarxes socials. Carmen Pérez, autora de l'estudi, explica el motiu.
Los emojis siempre han estado ahí. Para ellos no son nada excitante, no son nada nuevo, no son nada que digas qué moderno soy.
Els joves no fan ús dels emojis, però sí dels stickers. De fet, els creen ells mateixos gràcies al gran domini de tecnologia que tenen aquestes generacions. És, doncs, la seva manera de cridar l'atenció i de sentir-se part del grup.
Claro, cogen la foto de su profesor de lo que sea, le hacen una foto y a esa foto le ponen una, pues una leyenda que diga esa persona. Y entonces eso provoca la risa grupal y también ayuda a mantener el grupo.
A més, alguns emojis són utilitzats pels ciberacusadors sexuals que pretenen crear i desenvolupar una relació, sigui amistosa o romàntica, amb la víctima. Els adults els fan servir per introduir temes sexuals d'una manera implícita per enganyar o confondre els menors. Així ho explica la Carmen Pérez.
Convenciéndola o obligándola que me mande mensajes de contenido sexual y entonces las caritas y los corazones disfrazan mi intención real.
Carmen Pérez diu que els joves sempre es volen distingir i l'absència d'emojis és simplement una mena de protesta davant dels milions d'emojis que utilitzen els seus pares. És, doncs, la seva manera de diferenciar-se.
Això és el que diu l'estudi, però al carrer, adolescents i adults confirmen aquest resultat. Els adults fan servir les emoticones i els adolescents no. Mare, què t'han explicat uns i altres?
Bona tarda, Carlos. Em trobo aquí a Passeig de Gràcia per preguntar a la gent quin ús en fa dels emojis a l'hora de mantenir una conversa per WhatsApp o altres xarxes socials. Sembla que aquests continguts multimèdia ja han passat de moda pels adolescents i han passat a formar part únicament del llenguatge adult. Tot i això, ens trobem amb la Ainhoa i la Martina, de 22 i 20 anys respectivament, que diuen si utilitzar emoticones amb la finalitat de donar èmfasi a algun missatge o per complementar el text.
Doncs sí, la veritat és que sí, no sé, és quan vull expressar millor algun missatge. És com si fos la meva cara, per dir-ho d'alguna manera.
Sí que utilitzo emoticones i acostumen a ser una finalitat de complementar la frase o oració típica. És a dir, fan entendre la forma, potser, en com estic dient aquella frase.
Un estudi ha demostrat que els adults fan servir molt més aquests elements que no pas els joves, ja que aquests volen protestar davant la quantitat d'emojis que fan servir els seus pares. No obstant això, em trobo amb l'Àngel, el pare de família, que diu fer servir de tant en tant algun emoji, amb la finalitat de fer broma. I també em trobo amb la Montserrat, que afirma no fer-lo servir habitualment i de ser així tan sols els envia als familiars.
Sí, de vegades sí que faig servir emoticons a l'hora de fer la conversa de WhatsApp. I la finalitat, doncs, bé, per fer conya, per fer broma.
Normalmente no utilizo emoticonos porque considero que con palabras transmito mejor lo que quiero expresar. El emoticono, a mi entender, puede tener varias interpretaciones y puede dar lugar a malos entendidos.
D'altra banda, l'Aurora, de 54 anys, sí que els fa servir habitualment.
Sí que faig servir emoticones. Normalment es fa servir per donar èmfasi en una conversa. Com que el WhatsApp es fa escrit, doncs els emoticones, coses més com emocions, expresses situacions o dones informació més ràpidament sense escriure tant.
Els emojis són elements que es tenen a mà per reaccionar ràpidament davant qualsevol missatge i de vegades es poden fer servir per reconèixer l'esforç que s'ha fet per mantenir actiu el xat i mostrar un fals interès. No obstant, la Carme afirma no haver-ho fet mai.
Sí que és cert que he utilitzat emoticones en el moment que m'han enviat algun vídeo, alguna imatge, però bàsicament per rapidesa, per mandra, diguem-ho així, però mai per donar conversació en cas de que no hi tingui interès.
Tanmateix, la Noelia i l'Àngel sí que confessen haver enviat algun emoji per tal de mostrar un fals interès en la conversa.
I els emojis sí que els envio jo ràpidament per contestar qualsevol conversa. És veritat que també per mostrar un interès en la conversa, encara que no fos així, l'envio un emoticono i així ja fas com que ho contestat i ja està.
Sí que he enviat alguna vegada un emoji per mostrar interès, tot i que realment no penses així.
La Montse també, i afirma que ho fa per no semblar antipàtica.
Alguna vez sí que he utilizado emoticonos, aunque no me interesara la conversación, porque creo que hay mucha gente que interpreta pues que pues si no contestas o no utilizas emoticonos, queda como, por decirlo de alguna manera, un poco border, y pues si todos intentamos pues quedar bien.
L'ús dels emojis es pot relacionar amb el ciberacos sexual a menors. En una mostra de 70 converses cedides per la Secretaria d'Estat de Seguretat, l'estudi constata que els ciberacusadors utilitzen més que les víctimes aquests elements gràfics. Amb l'ús d'aquests emojis, l'adult pretén crear i desenvolupar una relació, sigui amistosa o romàntica, amb la víctima. En un context de ciberacos sexual a menors, els adults fan servir els emojis com el préssec o l'albergínia, entre altres, per introduir temes sexuals d'una manera implícita per enganyar o confondre els menors. Em trobo amb l'Aurora, que afirma imaginar-se el significat d'aquests emojis i creu que en els joves és més freqüent el seu ús.
Bueno, més que conèixer-los és que no és difícil d'imaginar què signifiquen. Segons en quin ambient et mous i quina edat tens, pues serà més fàcil trobar-te aquests emojis que no uns altres, clar. Amb la gent jove imagino que seran més freqüents.
I així és, l'Ainhoa diu haver rebut aquests emoticons més d'una vegada.
Sí, clar que sí. Els conec perfectament. És a dir, moltes vegades alguna foto a l'Instagram que hi pujo hi ha aquests tios que bueno, que són uns salidors, però sí, manen aquestes coses, aquests emojis, i la veritat queda molt de fàstic.
Els emojis del cor i la careta somrient, juntament amb apel·latius afectuosos com cielo o bebé, contribueixen a la xarxa de mentides que utilitzen els ciberacusadors sexuals per aconseguir els seus fins i cometre el delicte.
Molt bé, com et pots imaginar, d'aquí uns anys, al voltant del 2030 aproximadament, viurem en un món completament digitalitzat, sense res a veure, asseguren els entesos amb el que vivim hores d'ara. De tots aquests canvis ja ens en comencen, que ja es comencen a abraçar-nos, en parla el David Boronat en un llibre que s'ha llegit a la Mar Puerto.
Sí, el llibre es diu Las siete claves para entender el mundo digital que viene. Hasta ayer el futuro digital era mañana. I bàsicament l'autor en ell explica els canvis i l'adaptació que podrem tenir en aquest futur pròxim al qual fa referència, com determinaran les tecnologies el nostre futur com a societat i, sobretot, quins seran els seus protagonistes.
Miraremos el internet del 2023... casi de la misma manera que recordamos algunos cuando nos conectábamos con aquellos modems que hacían ruido. Entonces, un poco la sensación es de que hay varias cosas que están sucediendo en este instante que invitan a pensar que sí, que el internet que vamos a utilizar va a ser muy distinto. Sobre todo por la introducción de ChatGPT, podemos imaginarnos un futuro digital en el que vamos a empezar a tener asistentes virtuales personales. Vamos a tener Siris de verdad, que de alguna manera busquen y realicen todo tipo de tareas por nosotros. Planificar un viaje, a gestionar nuestra agenda o a saber exactamente qué documentación deberíamos leer para preparar una reunión. Son una especie de asistentes virtuales personales, copilotos, todavía no le tenemos un nombre, que nos van a acompañar y que en principio van a hacer nuestra vida mucho más fácil.
I és que, com és normal, aquesta facilitat de la que parla també vindrà o bé lligada per molts de nosaltres amb una sensació potser d'ansietat o de vertigen per no aconseguir estar al dia pel que fa a la tecnologia que ens rodeja. Plantejar-nos-ho ara resulta encara complicat per no saber què ens depararà el futur, però el canvi serà pitjor o serà millor? Això també és el que li hem preguntat.
La sensación es de que no estamos en una época de cambios, sino que parece ser que estamos en un cambio de época. No nos damos cuenta porque estamos inmersos en él y con el tiempo iremos tomando perspectiva. Y ciertamente se vienen muchos cambios a muchos niveles, al punto de que pues, hay muchas profesiones que probablemente dejarán de tener sentido y muchas tendrán que reinventarse. Y ante eso yo creo que solo podemos hacer dos cosas, ¿no? Uno, dedicarle mucho más tiempo a intentar entender qué viene. Y por otro lado, intentar liberar algo de nuestras agendas del presente para pensar en el futuro. Y un poco la invitación, en un momento de cambio de época, empezar a dedicarle un cierto tiempo de calidad a pensar en ellos.
Un canvi d'època, això és el que ve, segons diu Boronat. I veurem, doncs, quines d'aquestes set claus que ens descriuen al llibre ens són útils per tal d'afrontar aquest futur tecnològic.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Ho, ho, ho. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent, bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara. Ho, ho, ho.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Aviam,
d'aquí res, 10 minutets, Esports Cope, quin titular tenim avui?
Doncs que el jutge instructor del cas Negreira, Joaquín Aguirre, ha imputat a Joan Laporta per delicte de suborn continuat, s'ha lesionat Sergi Roberto, lesió al sol i estarà 2-3 setmanes de baixa, i a Girona, Estuani ha dit que es vol retirar allà.
Tot això a les 3:05, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Migdia Cope continua, Pilar García Muñiz, Ángel Correa, se'ls segueixen explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, que tinguis bona tarda.